Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El model de recuperació, protecció i divulgació del patrimoni marítim de l'Escala és exposat al 27è fòrum de patrimoni marítim de la Mediterrània. Es celebrava a Eslovènia i allà la festa de la sal o els tallers de restauració d'embarcacions antigues eren posats com a exemple a seguir. A la trobada es proposava també que l'Escala pugui acollir una futura edició d'aquest fòrum, segurament la de l'any 2025. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6. Informatiu on també comentem com ja han engegat les obres de remodelació del passeig peatonal en el tram comprès entre el nucli de Sant Martí d'Empúries i el Riuet, amb una inversió per a l'Ajuntament d'aproximadament 500.000 d'euros. S'establirà nou tram del passeig peatonal per l'estil de l'existent des de l'obra més emblemàtica de les Olimpíades, el passeig que va del Rec de Molí fins al nucli de Sant Martí. Es preveu que aquesta obra o aquesta prolongació del passeig estigui enllestida pels vols de la primavera vinent. Parlarem també de l'èxit, segona edició d'aquesta campanya per a la millora de la comprensió lectora dels infants. El projecte busca ara voluntaris, l'engegarà a partir del mes de novembre a les escoles de primària del municipi. I el que ja ha començat és una nova temporada, un nou curs de català per a nouvinguts que no coneixen l'idioma. També engega o engegarà una nova campanya del voluntariat per la llengua. A l'agenda cultural, recordar que demà hi ha la conferència de Santa Margarida a Sant Martí d'Empúries, de la tardor antiguitat a l'època moderna, a l'Alfolí de la Sau, de la Sal, amb Pere Castanyer, Marc Bouzes, Marta Santos, Joaquim Tremoleda i Elisa Hernández. És una conferència inclosa dins les Jornades Europees del Patrimoni. La promou el Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries i l'Ajuntament de l'Escala. Demà, 8 del vespre, al Folí de la Sal. Dins les Jornades Europees, tenint en compte també que el dissabte a les 6 hi ha la lectura dramatitzada d'Anna Casas, més acompanyament d'arpa, amb l'espectacle Cendres, de Víctor Català, al Folí també, i que diumenge es fa la visita especial a Empúries Ciutat Romana a partir de les 11. A banda d'això, dissabte, senderisme pel Parc Natural del Montgrí a les 9, sortint del camp de futbol. El mateix dissabte, segon fòrum de l'Associació Catalanes de Dones del Mar per la Igualtat en l'Economia Blava, a partir de les 10, al Maram. Activitats del Cent l'Abadia, demà dissabte a les 6, ioga al Natura, dissabte a les 6, perdó, i diumenge a les 10 del matí, exploració sensorial. També diumenge, sardanes al Camp dels Pilans amb la principal de Caçà. Ara us deixem amb la RAN de Mar a les 6, l'actualitat local a la cel·la actualitat d'àmbit nacional. A les 8, els musicals que els dijous passen per la connexió eclèctica de Jonjo Bigut i el Sound System. A les 10, reemissió del Més Calent a l'Aigüera i tot seguit de l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ladies and gentlemen, and children of all ages, may have your attention, please. Would you please put your faces down and your asses up? Way
up. Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
I tornem aquí a Arran de Mar en aquesta segona hora, en aquest segon bloc, i ens anem al Delta de l'Ebre. El sector de la pesca esportiva i recreativa ja té un òrgan on fer sentir la seva veu davant de l'administració. El passat divendres, 30 de setembre, el Departament d'Acció Climàtica va constituir la taula de pesca esportiva del Delta, de la qual en formen part els clubs nàutics de Riumar, l'Ampolla i la Ràpita. També l'Associació de Xarters de Pesca, l'Associació de Pesca d'Amposta i la Societat de Pesca Esportiva L'Ofangar de Delta de vèrtebra, perdó. La taula neix amb la voluntat de donar resposta a les demandes i necessitats d'aquest sector, que en el cas del Delta de l'Ebre es veu afectat per diferents regulacions en diferents trams i en diferents quilòmetres, i en molts pocs quilòmetres. Per parlar de tot plegat, connectem amb Delta.cat, on es troba la nostra companya Diana Mar i Pepe Romanyà, president de la Societat de Pesca Esportiva L'Ofangar de Deltebre i membre de la taula. Bona tarda a tots dos. Pepe, per trencar el gel, sí que, si em deixeu, vull llançar una pregunta i després ja et deixo amb la nostra companya Diana. Pepe, aquesta nova regulació que afecta tot el tram del Baix Ebre, del Baix de l'Ebre, perdó, abans considerat aigües marines interiors, ha generat molt de malestar entre el sector, no és així?
Bueno, sí, a veure, després de l'entrada en vigor de la llei, de la nova llei de pesca continental, que va ser el dia 12 de març, si no m'equivoco, on s'havia catalogat la zona com una zona de pesca lliure sense mort i que les espècies eurolalines no es podien matar, diguéssim, a part de l'introducció de la normativa de que no es podia utilitzar plom ni amiams en mort, i la gent va començar a alborotar-se i hi havia un desconeixement, estaven denunciant, i bueno, abans vam fer un grup de treball per intentar solucionar aquest tema. Tant va ser així que, bueno, vam fer una reunió, van haver unes 400 persones allí, vam explicar la normativa que hi havia i que estàvem treballant per a poder a veure si podíem fer alguna cosa en aquest sentit. Jesús Gómez, el director territorial, va tenir coneixement d'això, ens va reunir i, bueno, és que realment ell és el que ens representa a nosaltres, i, bueno, vam començar un treball i vam fer una reunió posterior a Barcelona amb la directora general i vam quedar que es constituiria aquesta taula de treball del Delta de l'Ebre, de la pesca esportiva del Delta de l'Ebre, per a intentar veure si podíem entrar al Consell de Pesca, que és on se regula el reglament anual. Segurament que ara a l'octubre, a finals d'octubre, principis de novembre, se farà el Consell de Pesca i se regularan la normativa per a l'any que ve. Llavors, el que ens interessava és que tinguessin de representació algú de nosaltres per a poder intentar canviar el que ens han aplicat, perquè realment no ens afavoreix a ningú.
Estem parlant que una de les solucions que han aplicat va relacionada en el fet de que sigui una zona on conflueixen, com deia abans, la regulació d'aigües interiors marines i aigües continentals alhora?
Sí, sí, bé, és que aquí ens trobem que només sortir del riu ja tenim les aigües interiors. Aigües exteriors, marines exteriors. Després tot el que són les badies són aigües interiors. I després tenim les aigües continentals. Clar, aquí, per exemple, les barques que surten del riu, segons com han d'aplicar una normativa perquè no poden agarrar el peix i emportar-se'l. Després han de sortir i tan pront si tiren recte ja és aigua interior, són 5 quilos. I si van cap a l'esquerra o cap a la dreta, de cara a les bahies, ja són 10 quilos. A veure, hi ha una sèrie d'incongruències que el que s'hauria de fer és unificar-les i que són els criteris per tot igual. El que passa que el riu, tornem a ser, és riu, és pesca continental. Hem d'intentar a veure si podem, com a mínim, posar uns cupos o unes mides, perquè realment ara no tenim res. Si intentem aconseguir que hi hagi un cupo, ja seria una gran proesa i almenys algú es podria emportar algun peixet o hi hauria més gent pescant, que ara resulta que vas per riu mar. I és que de la vora no veus a ningú, o quasi ningú, perquè, clar, és que tenen temor que la gent els denuncien. Hola. Com damunt no tenen desconeixement del que passa, doncs és que ni hi van. Això repercuteix en el turisme, ja sabem que el turisme afecta tot això de la pesca, que hi ha molta gent, per exemple, al port de Riu Mar, la majoria de barques que han estan dedicades a la pesca esportiva. Si posem pegues per a que la gent pugui vindre a pescar, resulta que estan afectades hotels, restaurants, gasolineres, botigues, en fi, afecta tothom. I van fer una valoració aproximada d'uns 3 milions d'euros que es pedirien en guany, de fet, per això.
A la reunió que vau dur a terme aquest passat divendres,
Sí, bueno, això va ser per vindre de la reunió que vam tindre la directora general a Barcelona. Uh-huh. Vam quedar així, vam dir ells, i bueno, se va formalitzar la taula de treball de la pesca esportiva de les Terres de l'Ebre de cara al Consell de Pesca, on allí hi haurà un representant d'aquesta taula. Uh-huh. I defensarà la pesca i les necessitats d'aquesta zona, tal com diem que és peculiar i no té res que veure tot dintre d'altra Catalunya en qualsevol de les seues pesques, tant continental com marítim.
D'altra banda, també, per exemple, la presència dels representants de charters que porten visitants de tota Europa aquí a practicar aquest tipus de pesca, que genera tants de dividends, tants de diners, que deixa tants de diners al territori, també ha degut ser una miqueta un element que ha ajudat a apretar, no?
És que també van posar un coneixement dels ajuntaments de la zona i ho van veure claríssim, no? Que aquí hi havia una davallada del turisme important, perquè sí que hi ha gent que visita el Delta per visitar-la, o que hi ha gent que va a casa de pagès, o que sigui, només a fer fotografia i tal, però és que ja, com he dit abans, només les embarcacions que hem dedicat a la pesca esportiva, tant al Club Nàutic de Riu Mar, com de l'Ampolla, com de la Ràpita, són gairebé totes dedicades. Estan al 90, o més del 90%, que són, clar, entre els que són propietaris, que venen, deixen la barca aquí l'estiu, l'hivern i venen a l'estiu a pescar, en els charters que porten gent, perquè, bueno,
de tota Europa, la zona...
Però el president dels charters va començar a mullar, només em vaig quedar parat de la gent que arriba a vindre.
És que, Pepe, bueno, tu sabràs millor que ningú, és una de les zones de pesca esportiva del Mediterrani més importants.
Bueno, més importants, i segons en quin àmbit està desconeguda. Perquè ara que nosaltres hem començat a fer allí a Riu Mar campionats nacionals, a nivell nacional,
que per cert,
de corxeo i tal, bueno, això...
Aquest cap de setmana se us ha de felicitar.
Bueno.
Campions d'Espanya, no? Si no m'equivoco.
Sí, per segon any consecutiu.
Que també després anirem, perquè m'has d'explicar què és això del corxeo.
Bueno.
Però anem a tancar això abans, sí, la taula... Però sí, sí, que t'ho volia dir, volia felicitar en directe.
Gràcies.
Doncs això, bé, tornem a agafar el fil de la taula de pesca esportiva del Delta de l'Ebre. Econòmicament teniu molt clar que si no es treballa per a que això es pugui arreglar, podria ser un cop molt fort a nivell econòmic. Correcte. Per aquí baix. I després, que el que dèiem, hi ha una unitat palesa, que suposo que això també farà la força.
Sí, evidentment. Ja et dic, nosaltres sí que ho tenim clar, i el que hem fet és donar-ho a conèixer a l'administració, tant local com a la Generalitat, que se'n donen en compte que s'estan perdent diners i que, de tota manera, l'afició a la pesca també la trencaran. I és una cosa que també... El Delta és tradicional, la pesca esportiva, i no sé, si ho tanquem tant, se perdran moltes coses. No mos interessa això. Les tradicions s'han d'aguantar també, sigui com sigui.
I Pepe, ara quin serà el següent pas, un cop la taula ja està constituïda?
Bueno, ara ens hem de reunir bé i tindré la proposta que hem de portar al Consell de Pesca. Uh-huh. En tots els aspectes, tant perquè ja està el tema de les llicències col·lectives, està el tema d'altres espècies que no estan catalogades ara a la zona, com ara tallams i palometó i sarg. Hi ha algunes espècies que no estan catalogades, només està l'insal, l'ollobarro, la moixarra, bueno, que s'incloguen aquestes espècies que no estan. Uh-huh. I ja dic, arribar a un acord per a que l'any que ve, pues, com a mínim, se pugui, hi hagi alguna mica d'extracció en mort aquí baix.
Vale?
Perquè després, ara, és que no voldria donar més d'això, està que no ho tinguessin confirmat. Uh-huh. Però la història és que es pugui pescar i es pugui algú comportar-se algo. Jo no dic equiparar a les aigües interiors, per exemple, que si eren 5 quilos, són 5 quilos, pugues reportar 5 quilos aquí. Això també comportaria que es podria pescar en l'Arponet. Uh-huh. Lo del plom ja hem quedat que de moment ho deixaríem estar, perquè és un altre tema que mediambiental i que potser sí que contamina. Jo bueno, no vull entrar en el tema del plom, però sí que hem de buscar que la gent l'any que ve pugui vindre en barques o des de la vora, com sigui, i que puguem pescar.
Pepe, no vols entrar en el tema del plom, però si és necessari aparcar-ho i pescar amb un altre tipus de material, en prou de la pesca esportiva ho faríeu, no?
Correcte. Ja, de moment, ja estem adaptant-nos, perquè, bueno, ja... Per a pesos a partir de 30-40 grams, així ja, com els que pesquen a fondal, diguéssim, ja està el tungstè, que és més car, però bueno, també té menys volum, i després el que mos costa a nosaltres, que nosaltres pesquem al solet, que és el que diguis abans del corxeo. Això és més complicat, perquè plomets, xocotets molt petits, no hi ha al mercat com per a poder fer les coses bé. Però bueno, he dit que el plom no entrarem, igual que, amb molta gent que hi parla també diuen és que els professionals tiren les xarxes i estan plenes de ploms. Mm-hmm. Hi ha allí quilos i quilos. No mos hi hem de posar perquè són pescadors esportius i ells se guanyen la vida. Si ells han considerat que els esportius han de pescar sense plom, doncs pescar sense plom. Però almenys que ens deixin emportar algun llobarret o alguna dorada o qualsevol altre peix a casa.
Perquè a hores d'ara no podeu.
No, ara no es pot agarrar cap peix. Ara s'ha de soltar tot.
També és cert que us adaptaríeu a unes peces, mentre es bon pugui se ho endú alguna.
Aquí el que es busca és una pesca sostenible, ¿vale? Uh-huh. Estem pensant en fer unes èpoques de veda que no es puguen matar ni dorades ni llobarros, cada espècie al seu temps de fresa, perquè poguéssim tindre clar que hi haurà una supervivència dels alevins i que hi ha una cria, hi haurà una que tiraran avant les cries.
Molt bé. Vale?
I l'altra, unes mesures, si inclús superiors a les que estan estipulades. Perquè estàvem pensant que si un llobarro ara són 25 centímetres, doncs uh-huh. potser posar-ho 35 o 40.
D'acord.
M'explico. Inclús havíem pensat de posar un límit.
D'acord.
Perquè un llobarro gros de 8-9 quilos, normalment una femella, això és un crimen també matar-la.
Uh-huh.
Perquè aquesta sí que té segura la cria. M'entens? Bueno, això hi ha molt que discutir, hi ha molt que pensar i ho hem de deixar molt clar per a veure què és el que presentem al Consell de Pesca per al nou reglament de l'any que ve. Mm-hmm. I després que m'ho accepten, evidentment.
Molt bé. I per si això constituïu la taula.
Si em donen 6, doncs contents estarem.
Molt bé, doncs ja arribem al final de l'entrevista. Com dèiem fa un moment, us heu proclamat, l'equip de Deltebre, vos heu proclamat campions d'Espanya en la pesca de corxeo mar este cap de setmana.
Bueno, equips no, perquè era un campionat per parelles. Mm-hmm. Que estava...
Bueno, a partir de dos ja s'és un equip. Tu això no ho sabies, bueno. Pepe?
Bueno, som equips, però en teoria el campionat ja era de duos, ja es diu de duos, campionat d'Espanya de duos, corxeo, mar, captura i suelta.
Sí.
I bueno, el company Xema Roque i jo l'any passat ja vam guanyar en aquest escenari mateix i enguany ho hem tornat a fer. Ja hem quedat a la vegada campions per autonomies Catalunya.
Així que l'any passat ja havies guanyat.
Sí. L'any passat també vam guanyar parelles i també vam fer ara el juliol en l'equip, que això sí que era equip perquè són 5 més el capità,
uh-huh.
Que són subcampions d'Espanya.
Molt bé.
Els van guanyar els andalusos.
Ai, que també els hi toquen la cresta, els andalusos.
Sí, bueno,
també.
Ho van fer molt bé, nosaltres també ho vam fer, però ells ho van fer millor, ja està. Van preparar tota la setmana, van estar tota la... Que és el que dia... Portar campionats, portar pesca aquí, aquesta gent van estar, aquesta setmana han estat els canaris, que eren quatre parelles, tota la setmana,
mm-hmm.
i els andalusos pescant aquí tota la setmana. Clar. Això, vulguis que no, és diners que es deixen al Delta.
Correcte.
Vale? Ja està. Intentarem fer algun altre perquè hagi promocionat-se la zona, i ja t'he dit que la gent me demana, per favor, demana un campionat, un campionat que aquí disfrutamos mucho, que hay mucho pescado, que los escenarios de España están muy justos de peces y aquí un disfrute, y muy cómodo y muy bonito y tal, claro, certa fe, pues demana més campionats.
Molt bé. Doncs,
com dies abans que era el corxeo simplement se pesca al suro, ¿vale?
No, sí, que mos ho has explicat.
Al mar, lo que pasa que s'adapta també als estuaris de...
Sí, però has comentat que teniu problema perquè necessitaríeu uns pesets, uns necessitaríeu uns plomets petits.
Bé, en estos dos d'enguany vam demanar una exempció de la llei.
Ah, molt bé.
Ho van concedir. Des de Direcció General mos van concedir l'excepció esta del plom. Però perquè hi havia altres comunitats autònomes que no tenen aquesta problemàtica del plom, però que si l'any que ve se fa algun campionat ja s'hauran d'adaptar, perquè clar, tindran temps suficient, perquè si el continuarà del plom, no sé què ara, no sé, se canvia, però no crec que es canvia, ja dic que anem de cara a que sigui tot Espanya.
Molt bé. Doncs, Pepe Romanyà, moltíssimes gràcies per fer-nos una radiografia de quina és la situació de la pesca esportiva aquí al nostre Delta.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. És l'únic que ja està.
Gràcies.
L'aigua és això, amb Marcel Casas.
La ira canta d'Essa, la ira funesta d'Aquiles, fill de Peleu, que els aqueus va portar dolors sense nombre. Un munt d'ànimes fortes d'herois va llançar de cap dins de l'Hades, i a ells, els herois, els va convertir en pastura de gossos i de tota mena d'ocells. El voler de Zeus s'acomplia. Tan bon punt es van barallar i es van separar l'un de l'altre, el fill d'Atreu, el rei d'homes, i Aquiles de raça divina.
Abans que Ulisses es fes a la mar creient que seria de seguida casa seva, abans que el valerós Enees s'escapés amb la seva família entre les restes de Troia en flames, abans encara que els grecs s'empesquessin l'ensarronada del cavall per aconseguir penetrar aquells murs, Aquiles va tenir una bona enganxada. Tan gran que l'altre poema amb què Homer va fundar la nostra cultura, la Ilíada, no parla d'una altra cosa. I això és que en un racó de les costes de Turquia, arran de mar, va tenir lloc una guerra de ressonàncies extraordinàries. Una guerra tan llarga que hi va haver temps per a la còlera i per a l'horror, per a la por i per a la pena, per a tota mena de dolors i de misèries, però també, potser, per a l'esperança, per al dol i per al perdó, el que és, al cap i a la fi, una guerra. En la darrera sessió d'aquesta secció vam introduir-nos en el món de l'Odissea i del viatge sota el guiatge de la traducció que va fer-ne Joan Francesc Mira per l'editorial Proa. Avui, a l'aigua és això, rebem com a convidat el Pau Sabater, traductor de la Ilíada per a la col·lecció de Bernat Metge Universal i, per tant, com si fos la veu d'Homer amb la forma de la nostra llengua més planera i depurada. Tal vegada ell podrà dir-nos què té a veure tanta guerra amb aquest mar també tacat de sang, que ens uneix, que ens emmiralla i en què tots ens hem banyat almenys una vegada.
She got a broke down El Camino in the front yard up on block. Her mom walks around in a pink knockdown, sandals and white socks. She don't mind a baseball game in the middle of the light and in the rain. She's a pain in my brain, drives me insane, but I love her just the same. Boy, love her just the same.
I avui a l'aigua és això, amb Marcel Casas, no t'has pogut estar, que vas portar la setmana passada l'Odissea. Avui Ilíada.
Vers, saleu per tu.
I qui ens has portat? A banda de la Ilíada, qui més ens has portat avui?
Mira, avui ens acompanya el Pau Sabater. El Pau Sabater és filòleg clàssic, traductor del grec modern i antic, ha traslladat al català autors de renom com Kazantzakis i Elitis, així com Homer i Teòcrit, que de fet li ha merescut el Premi Vidal Alcover dels Premis Ciutats de Tarragona.
Correcte.
Encara que no està publicat, de seguida suposem veurà la llum.
Tenim la grec i llatí aquí a la casa, perquè com bé dius, posi les paraules d'Homer en la nostra llengua, no?
Efectivament. Doncs bé, de la mateixa manera que vam començar la darrera secció, sí que d'entrada ens agradaria preguntar-te, en les teves paraules, què és el que ens explica la Ilíada, perquè els nostres oients ho sàpiguin concretament.
Doncs bé, per començar, gràcies per convidar-me. Explicar de què va la Ilíada, en realitat l'argument potser és la part menys interessant d'aquesta obra, tan interessant en tots els aspectes, però igualment no està de més fer-ne un resum. És una mica el que has dit tu, és una enganxada de conseqüències tràgiques i monumentals. Bàsicament, la Ilíada, l'acció de la Ilíada transcorre en pocs dies, del desè any de la guerra de Troia, que va durar 10 justament, és a dir, és cap al final de la guerra. Recordem, els grecs estan assetjant Troia perquè un príncep troià, que és Paris, ha raptat Helena, la famosa Helena de Troia, que era la dona d'un rei grec, Menelau. I llavors tots els reis grecs s'alien amb Menelau contra els troians i assetgen Troia, en principi, per recuperar Helena. Doncs resulta que el desè any de la guerra, Aquil·les, que és un dels, bé, de fet és el millor guerrer del camp grec, té, com deies, una enganxada amb Agamèmnon, que és com si haguéssim el comandant suprem de les tropes gregues. Perquè Agamèmnon li pren... Bé, hi ha tota una història, aquí tampoc no hi entraré, però la qüestió és que Agamèmnon està greujat amb Aquil·les i li pren una esclava, bé, una esclava sexual, que és Briseida, i Aquil·les s'ho pren tan malament, perquè és una afronta al seu honor, no? són una aristocràcia guerrera, són una mena de cavallers medievals, però sense el refinament de la cavalleria medieval. És a dir, és una gent per qui l'honor té, ho és tot, de fet. Sense l'honor no són res. S'ho pren tan malament que decideix que deixarà de lluitar fins que no li restitueixin el que ell considera que és seu. I és clar, com que deixa de lluitar i és el millor guerrer del camp grec, doncs els grecs comencen a perdre. I els troians, comandats per Hèctor, que és el guerrer principal del camp troià, comencen a guanyar i tenen tant d'avantatge que arriben fins al campament grec i comencen a cremar-lo. De fet, comencen a cremar els vaixells amb què els grecs han arribat a Troia. Troia està al costat del mar. Cosa que, clar, és el desastre absolut, perquè no poden ni fugir els grecs, no?, si els cremen les naus. I llavors, en aquest moment, és quan Pàtrocle, que és el gran amic d'Aquil·les, alguns diuen que Amant, però bé, la Ilíada no ho especifica, li demana a Aquil·les, no?, ell veu que els grecs van caient com a mosques, que la situació és desesperada, i li diu, bé, si tu no vols lluitar perquè estàs enrabiat per aquest afront, com a mínim deixa que jo em posi les teves armes, la teva armadura, com si haguéssim la cuirassa, el casc, l'escut, tot plegat, i així els troians es pensaran que jo sóc tu i s'espantaran i fugiran. I efectivament aquí la cedeix, Pàtrocle es posa les seves armes, Pàtrocle lidera un contraatac, els troians es pensen que és Aquil·les i s'espanten i fugen, però hi ha un duel entre Hèctor i Pàtrocle vestit d'Aquil·les, i Hèctor, com que és un guerrer millor que ell, doncs el mata. Pensant-se que és Aquil·les, de fet Hèctor s'emporta una decepció quan veu que no ho és. I llavors, quan Aquil·les s'assabenta que li han matat el millor amic, doncs li agafa una enrabiada encara més tremenda. De fet, sí, és un heroi que es mou per la ràbia tota l'estona.
Se la passa emprenyat durant tota l'any.
Exacte. I llavors entra en combat d'una manera salvatge, desesperada, inhumana, gairebé. Fins que, al cap de tota la matança que fa de troians i tot, acaba enfrontant-se a Hèctor, el que li ha matat l'amic, el millor guerrer dels de Troia, el mata i maltracta el cadàver. És a dir, normalment els cadàvers es donaven a l'altre camp,
el gran sacrilegi.
Exacte. Perquè deixar un cadàver sense enterrar o sense cremar, en tot cas sense fer-li alguna mena d'honra fúnebre, era el pitjor que es podia fer. Doncs Aquil·les no, el deixa sense enterrar, a més el lliga al carro i el passeja al voltant de les muralles de Troia, on hi ha tots els pares, els germans i els cosins d'Hèctor que ho veuen. És això, és un Aquil·les fora de si, completament cruel i inhumà. I al cap d'uns dies, de tenir el cadàver d'Hèctor allà, que se'l mengin els gossos i els voltors, Príam, que és el pare d'Hèctor, el rei de Troia, és el pare tant de Paris, que ha raptat Helena, com d'Hèctor, s'infiltra al campament dels grecs de nit, arriba a la tenda d'Aquil·les i diu les paraules famosíssimes del camp 24, entra, s'agenolla, li agafa les mans i les hi besa i diu, jo estic fent el que cap pare d'aquest món no faria mai, que és besar les mans de l'assassí del meu fill. I li demana que li torni el cos. I Aquil·les, en aquest moment, sent compassió d'aquest home, pensa en el seu propi pare, també, que és vell i l'està esperant a Grècia, tot i que Aquil·les no tornarà, Aquil·les ja sap que ha de morir a Troia. I és en aquest moment que... Així s'acaba la Ilíada, de fet, amb la compassió d'Aquil·les pel seu enemic principal, de fet, pel rei de la ciutat que està assetjant, i efectivament amb el permís que dona perquè s'enduguin el cos d'Hèctor i l'enterrin com toca.
Diguéssim que estem parlant d'una d'una història, com dèiem, que tracta la còlera i la ràbia, però també, en certa manera, el perdó o el dol, no? Coses potser una mica més nobles que no pas el que havia portat a qui les ha fet totes aquestes barbaritats, guiat per la seva fúria. De fet, aquí en aquesta secció sobretot ens preguntem per les influències i per tot el patrimoni de la nostra cultura que suposadament ens ha portat a ser qui som avui. De la mateixa manera que ens ho vam preguntar més o menys l'altre dia en relació amb l'Odissea, el que jo volia preguntar-te avui, per què creus que un poema sobre la ràbia, sobre la còlera, en aquest cas d'Aquiles, però també de tants altres, però que al cap i a la fi molta gent està enfadada a la Ilíada, és un poema fundacional de la nostra cultura?
En part és una qüestió d'atzar, és que és el primer poema que tenim, o sigui, la primera obra de la literatura grega antiga. I la literatura grega antiga i la Grècia antiga és un dels pilars de la cultura occidental, no? O sigui, hi ha el pilar greco-romà i el pilar judeo-cristià, com siguéssim, no? Seria la Bíblia. Llavors, en part és una qüestió d'atzar, no? Resulta que l'obra més antiga d'aquesta base de la cultura occidental, la base grega, és justament la Ilíada, que tracta d'això. Però, d'altra banda, també em sembla força lògic que la ràbia o la ira sigui un motiu principal d'una obra literària. Això segurament us en podria parlar millor el Raúl Garriga Said, que justament té un assaig titulat La ira, en què parla de la Ilíada. I per parlar justament de l'altre pilar de la cultura, l'altra base de la cultura occidental, també del déu de l'Antic Testament, no? Que també és un déu que està contínuament enfadat. Suposo que és lògic, no? O sigui, a banda de l'amor i la mort, que són els dos grans temes, suposo que la ràbia, la ira, és un dels motors de l'acció humana, no? Suposo, és a dir, a banda del desig. Diria que l'altre gran motiu que ens fa fer coses seria la ràbia o la ira, no? Després hi hauria la por, que és el contrari, no? És el que no ens fa fer coses o el que ens fa fer coses que no voldríem fer, en realitat.
Podríem dir que en la mesura que l'Odissea tracta tot el món de l'intel·lecte, de l'enginy, de l'intel·ligència d'Ulisses, la Ilíada és la seva contrapart passional de tots aquells efectes que són incontrolables, a diferència de tot això que s'instruïa Ulisses per fer-se camí, no? En la seva tornada.
És un plantejament interessant. Justament és... Sí, a l'Odissea s'insisteix contínuament en això, en l'astúcia, l'enginy d'Ulisses. En canvi, la Ilíada no. És això. És un poema, sí, si tu vols, més passional, més tràgic, també, no? S'arriba més als extrems. L'Odissea és un poema, és una obra una mica més moderada dintre de tot, no? No s'arriba als límits de la condició humana una mica com ho fa Aquiles a la Ilíada.
De fet, una cosa de cada clara, i és que al cap i a la fi la Ilíada no és en cap cas un elogi de la guerra, sinó més aviat una reflexió, un lament per la pèrdua, per la guerra, per tot allò que suposa, oi? De fet, és possible que Homer ens ho doni a entendre entre línies mentre explica totes aquestes aventures d'Aquiles i de l'exèrcit grec i troià, de quina manera la guerra, a cap i a la fi, no és...
No, justament es presenta amb una llum molt, molt fosca la guerra, d'una manera molt realista, al contrari que altres poemes èpics posteriors, no sé, per dir-ne algun, l'Eneida, que és una gran obra, però allà hi ha una certa idealització, diguem, i no hi ha aquesta part tan mesquina al final de la guerra, no? La Ilíada és això, quan maten un guerrer, doncs tothom es llença del damunt per robar-li el casc i la cuirassa i l'escut, perquè, clar, allò té molt de valor. Vull dir, i això no s'amaga, no? Que és una part bastant... Hòstia, són una colla de lladregots barallant-se pel... Això, amb el fet que les captives, les presoneres de guerra, pues, es fan servir pel que es fan servir, pues, tampoc no s'amaga. Vull dir, Briseida és una esclava sexual, clarament. Que els captius de guerra... si no se'ls troba un altre ús, es venen com esclaus, també es diu. Vull dir que...
No... Hi ha una sinceritat com brutal,
exacte,
no?
Sí,
que
sí,
és
sí.
El meravellós, potser, d'aquesta obra, no? Tan antiga al mateix temps, tan lúcida, no?
Sí, justament, no hi ha maquillatge, no? És allò, les coses són així. Hi ha una certa idealització, un punt poc realista, que és el fet que els protagonistes són herois, és a dir, la majoria són fills de, són semideus, són fills d'algun déu i algun mortal. Els déus també intervenen a la guerra i són personatges del poema. Vull dir, aquesta és la part no realista, no? I els herois, diguem, tenen una força prodigiosa, vull dir, aixequen unes roques enormes que no, els homes d'ara no podrien aixecar, i aquesta mena de coses. Però pel que fa al... això, a la, com ho diria, a la dimensió moral del poema, és això, és cru, és realista. És, la guerra no es presenta en cap cas sota cap llum favorable o ennoblidora. Tampoc no és exactament un poema pacifista, eh? però diguem que... no sé si hi ha ben bé cap intenció entre línies, tampoc no t'ho sabria dir, però en tot cas hi ha una consciència clara que és bé, que la guerra és una cosa dolenta, és que de fet l'epítet típic de la guerra, no, l'adjectiu que sempre acompanya la paraula guerra és dolenta, la guerra dolenta. Sí. Això es va repetint al llarg del poema.
Mm-hmm. Potser el que ens llegue Homer a través d'aquesta obra és la consciència de que, en tot cas, si alguna cosa és la guerra, és dolenta i és la font de tanta pèrdua. Teníem una darrera pregunta aquí des de l'aigua, és això, cada setmana intentem conèixer la història de la nostra cultura i de la nostra literatura i sobretot entendre la importància que té per la nostra vida quotidiana, com insinuàvem abans. És com a traductor del grec i per tant expert en els clàssics, què diries que ens pot aportar a la pràctica el coneixement d'aquests textos en particular i de les nostres humanitats en general? És una pregunta
difícil, sí, no sé mai com respondre-la. Mira, tornaré... clar, d'una banda hi ha la resposta fàcil, que és, bueno, els clàssics o són per alguna cosa, són textos, això, que contenen reflexions sobre la humanitat o consideracions, o diguem com vulguis, que encara tenen valor, no?, que encara ens hi sentim identificats. Vale. Abans he citat el Raül Garrigasait. El Raül Garrigasait ha dit en algun lloc, no sabria dir on, que més a més tenen el valor que aquests plantejaments, diguem, generals sobre la humanitat, que encara ens hi sentim identificats, a més, estan fets des d'una òptica que en realitat ens queda molt lluny, no? Estan fets 2.000 anys enrere, o 2.500. I això trobo que és una idea interessant, perquè, és clar, també les mateixes reflexions també les podem fer avui dia, no? Vull dir, amb tot d'escriptors contemporanis també les trobaríem. El que passa és que segurament no ens sorprendrien, no? Ja ens esperaríem la manera de plantejar-ho. En canvi, justament, el valor d'aquestes obres que es van escriure fa tant de temps és que de vegades plantegen certes coses amb una manera de veure-les que ens és molt estranya o molt sorprenent. No? I està bé que hi hagi aquesta distància, aquest plantejament diferent, també, no? D'alguna manera obre més la perspectiva. Jo diria que aquest també és un punt important. I a més, bé, en certa manera és que també ajuden a entendre, com deies, d'on venim, d'on ve la nostra cultura, per bé i per mal. Però està bé saber-ho, no? Més val saber-ho que obviar-ho o que ignorar-ho directament, no? I a més també va bé per no inventar la sopa d'all, no? És a dir, certes coses que potser ja estan dites fa molt de temps, ja estan plantejades fa molt de temps, doncs si saps que ja estan dites, et posa en un cert, això, en una certa perspectiva i ja saps a partir d'aquí què pots fer, no? No cal tornar a fer un reset i començar de zero, potser no és el millor que podem fer, no?
Ben dit.
Em sembla.
I tant. Fran?
Jo volia acabar amb una pregunta i aquest traductor, perquè l'audiència entengui, hi ha les obres clàssiques gregues que estan traduïdes per Bernat Metge i el teu treball ha consistit com reactualitzar-ho una mica al lector del segle XXI, com donar-li una pinzellada, no amb una traducció de fa un porró d'anys, sinó adaptar-la una mica també a la comprensió lectora dels que podríem ser la nostra generació, no? Com es fa aquesta feina de dir, un dia, el Bernat Metge va traduir això fa, no sé, m'ho invento, fa, no sé, 70, 80 anys, ara em toca a mi una mica com fer-la atractiu un altre cop per lector, no? Això és... bueno, tu que ets traductor, ets un professional, saps? Però com es fa això? Què tens en compte quan has de fer això?
També és difícil d'explicar. Al final és una cosa bastant... bé, no sé, s'han de tindre uns certs criteris generals, no? Has de saber com vols traduir, no? Quina mena de traducció vols fer. Vols fer una cosa allunyada de la llengua habitual o no, més propera? I depèn de l'obra. Hi ha obres que s'hi presten i obres que no, no? A fer una... en el cas d'Homer, una cosa que... És que, de fet, la mateixa llengua d'Homer en realitat és molt planera. És a dir, no sé, per exemple, una traducció de... Abans he parlat de l'Eneida. Doncs una traducció de l'Eneida ja s'entén que sigui una mica... En fi, fa servir una llengua culta, refinada, etc. Perquè la mateixa obra ja ho és. Però... per no parlar, jo què sé, d'una traducció d'Horaci, per dir-ne un altre llatí, no? És una cosa tan... en fi... això, refinada i cristal·lina, mm-hmm. que per força la traducció ho ha de reflectir, perquè si no, no reflecteix en les característiques de l'original. Mm-hmm. Però és que justament la llengua de la Ilíada és molt planera. Penseu que és un poema que bé, no sabem ben bé com es va compondre, segurament al llarg d'uns quants segles, però el que sembla assegurat és que bona part de la composició era oral. És a dir, això s'improvisava i a partir de... formava part d'una poesia que s'improvisava i a partir d'aquí, doncs, algú se la prenia a memòria, recitava. En tot cas, era una poesia parlada, no era un text escrit. I això es nota quan llegeixes, perquè hi ha repeticions, hi ha una... la sintaxi, la gramàtica és molt senzilla, és molt planera, molt entenedora. No és gens difícil d'entendre el grec d'Homer. Bé... s'ha d'aprendre, és clar, però un cop t'acostumes, diguem, un cop saps grec i un cop t'acostumes a les particularitats de la llengua homèrica, en realitat no és una llengua difícil. Per tant, ja s'hi prestava, això d'una banda. De l'altra, hi ha moltes traduccions dels clàssics que efectivament tendeixen a una llengua... En el fons, una llengua que fa, 80 anys o 90, tampoc no era tan estranya, eh? És a dir, els diaris dels anys 20 i els anys 30 també, déu-n'hi-do, la llengua que feien servir, no és la d'ara. Llavors, això també va una mica segons el signe dels temps, no? Vull dir, no pots traduir en la llengua de fa 90 anys. Bé, pots, si vols, pel que sigui, però a mi em sembla poc eficient, no? Jo prefereixo... traduir un català que sense que sigui una cosa descafeinada o empobrida estigui no s'allunyint necessàriament de la llengua que estem acostumats a llegir o a parlar o a fer servir en general, no?
És la principal raó per la qual els clàssics s'han d'anar actualitzant cada X temps, eh? Perquè la llengua dels lectors també canvia.
Encara llegeix al col·legi la Ilíada i l'Odissea? No? Tu saps això, Pau?
Doncs saps que no ho sé. Home, a mi no me la van fer llegir, ni la Ilíada ni l'Odissea. L'Eneida, al llatí, sí. Però a grec més aviat ens feien llegir tragèdies. A mi em van fer llegir l'Antígona, l'Èdip Rei... Clar, és que la Ilíada... Bueno, no és un llibre difícil de llegir, en realitat. Es llegeix molt bé, crec. Es pot agafar sense saber fins i tot massa context històric, així com amb l'Eneida sí que cal un cert context històric. La Ilíada es pot llegir bastant a pèl, però és clar, igualment són uns quants versos, vull dir, és llargueta. Llavors, suposo que m'imagino que depèn del professor una mica, però suposo que es deuen llegir cants concrets o passatges concrets. Suposo, no ho sé. Però la veritat és que no estic dintre de l'ensenyament, així que no t'ho sabria dir.
Marcel?
De fet, això és tot.
Això és tot?
Deixem aquí.
L'aigua és això, llavors?
L'aigua és això.
L'aigua és això. Moltes gràcies, Marcel Casas. Pau Sabater, benvingut a la Segona Ràdio. Quan vulguis pots venir. A més, ens has donat una bona lliçó d'una de les obres capdals de la nostra civilització i del nostre mar, que és el Mediterrani, bressol de la història, de la literatura i d'un munt de coses més. Moltes gràcies, escriptors.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ens veiem la setmana que ve, Marcel?
Això mateix.
Salut.
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 ja estem en el nostre tram final de Arran de Mar. Hem estat escoltant aquesta conversa amb Pau Sabater i Marcel Casas. El Pau Sabater és el traductor de grec antic, de la Iliada en català, un gran traductor que tenim a casa nostra, i volíem parlar amb ell sobre aquest viatge en el mar, no? I com ha suposat ser una de les obres més importants de la història. I d'aquí ens anem a una altra història que està passant ara mateix, tristament, que és la guerra d'Ucraïna, que continua. I a més està continuant amb un pic preocupant, perquè ja s'està començant a parlar d'intervenció d'armes nuclears de baixa intensitat. Aquí al Districte Zero la setmana passada vam tenir l'especialista Abel Riu, que ens va parlar d'aquest sabotatge al Nord Stream, en aquests conductes que van de Rússia a Alemanya transportant aquest gas, i ell més o menys va disentendre que Estats Units era el més interessat, el que més es beneficiava d'aquest sabotatge. Avui, per abordar aquesta qüestió de destrucció mútua que sembla que estem a punt de viure, hem contactat amb el centre de l'AS, un dels centres punters a casa nostra amb Educació per la Pau, i tenim en línia Tica Font. Com estem, Tica?
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Tica. Què passa? Hi haurà intervenció d'armes nuclears? És tot una camama? És rumorologia? Rússia sí té armes per poder... Sí té armes nuclears de baixa intensitat, oi?
Bueno, mira, tenir en té. Diríem que armament més convencional nuclear clàssic en té més de 2.500 bombes. És a dir, la capacitat destructiva és molt gran. Ara bé, tant les que té ell com les d'Estats Units, tothom estem suposant que no les farien servir, que són armes de gran destrucció en tres factors. La ona expansiva, que destrueix edificis, infraestructures, etc. La ona calorífica, que el que fa és desintegrar-ho tot, fins i tot evaporar cossos humans, i la part, diríem, el núvol radioactiu de contaminació. Tenim aquests tres factors, eh? Totes les que en aquests moments tenim són de gran potència destructiva. Cabria que tingui o que utilitzi un altre tipus d'armament, que en serien míssils que estan en l'aigua, llançats des d'un submarí, però que no van a terra, sinó que exploten en la mateixa aigua, a una no excessiva distància, diríem, de terra, amb la finalitat de provocar un gran tsunami de moviment d'aigua. La ona expansiva i calorífica generaria un gran tsunami i l'aigua quedaria contaminada radioactivament, durant molt de temps, i ja veuríem això cap a on arriba. Ara, les hipòtesis que jo diria o que jo m'inclinaria serien... Putin, des de que va començar la guerra, que ha posat de manifest que les pot utilitzar. I està dient, les utilitzaré. Veurem si les utilitza o no, Però cabria una possibilitat. Fa més de 20 anys que estem parlant d'armament nuclear de nova generació, que seria més creïble l'ús que no una d'aquestes que són 100 i 1.000 vegades superiors a les d'Hiroshima i Nagasaki.
Perquè, per exemple, Kadyrov, que bueno, és un personatge dictador excèntric i que té les seves tropes a Ucraïna, ja ha trencat el gel amb aquest tema i ja ha recomanat aquesta mena d'intervencions amb armes nuclears de baixa intensitat.
Exacte.
Ja comença a parlar-se, no? Va ser una mica com quan va començar la guerra d'Ucraïna, abans, quan va haver tot aquest moviment de tropes, la gent deia, no passarà res, és un farol de Putin. Fins i tot, jo me'n recordo sentir el Rafael Po, un dels majors especialistes, dient, no entraran a Ucraïna. No entraran perquè serà un incendi pels russos. Van entrar.
Ara, exacte.
Molta gent es pensava que no entrarien a la guerra i ara estem en un altre punt d'inflexió, no?
Exacte, que aquesta és la situació que jo crec que ara tots diguem. Si fa uns anys haguéssim dit no s'utilitzarà una bomba nuclear, no és creïble que ningú la utilitzi. Ara estem dient, bueno, jo ja no m'atreveixo a dir-ho, que no la utilitzarà. Però jo crec que aquestes més clàssiques, o no les utilitzaria, que si n'utilitza seran de nova generació i que tenen més capacitat, diríem, de petit radi, de petita acció, i més en capacitat de contaminar que no tant de destrucció. O sigui, que deixe, és com dient, mira, jo crec que seria l'escenari en el que podria utilitzar-la, seria si va perdent i veu que no pot quedar-se tota una gran part de territori, perquè no se'l pot annexionar,
terra cremada, pot
deixar-lo
no?
contaminat i de dir ni per mi ni per tu. Perquè aquí trigarem molts anys en descontaminar tot aquest territori perquè torni a ser habitable. O sigui, deixar tot allò com si fos un Txernòbil.
Parlem d'anys que poden ser segles, no?
En teoria sí. La qüestió està també en la capacitat que posis humana per emportar-te terra, arbres i netejar. Després on deposites tot això que està contaminat, tots els residus de terres, edificis i coses. Però el que podria ser un escenari...
Un escenari al que podríem arribar perquè l'exèrcit ucraïnès, amb el suport de les potències occidentals, europees i dels Estats Units, quantes armes els hem donat als ucraïnens ara mateix? Ja sabem algú d'això?
No, no, en quantitats no. Jo crec que aquí trigarem, almenys nosaltres trigarem alguns anys a que es faci un balanç de tot el que s'ha lliurat. Jo encara no puc... Sabem que se n'han lliurat moltes, també que se lliura lo que, no només el que es pot lliurar, sinó el que són capaços d'utilitzar. Pensa que, en general, el principal client de la indústria militar d'Ucraïna era l'exèrcit rus.
Clar.
I, per tant, la tecnologia occidental no l'utilitza l'exèrcit d'Ucraïna. No, no la saben utilitzar. Tot allò que sigui molt fàcil d'aprendre se'ls ensenya i se'ls dona aquest armament. I el que no, pues ja no. Per exemple, avions de combat... amb altres tecnologies no es poden enviar.
Clar, perquè
no en saben.
Clar, perquè necessiten pilots formats amb una experiència, amb
un
entrenament, clar.
I tot això pues, no és possible. I es dona també, diríem, l'armament que es pot. Com es pagarà? Sabem que la Unió Europea ha dit que hi ha el Fons Europeu de la Pau que, amb la que es pagaran. Però també no sé què es pagarà, què vol dir... que el que envia a Espanya li ho pagarà la Unió Europea a Espanya amb aquests fons. Jo això encara no sabem informacions, això necessitem uns temps per atindre aquestes informacions i poder-ho dir. Però els Estats Units sí que t'he dit que s'ha agafat seriosament l'amenaça de Putin i quan ja va fer-ho servir allà al març, que va dir que posava en alerta els instruments nuclears... Biden li va dir, si tires una bomba nuclear en territori d'Ucraïna, jo te'n tiraré una altra en Sibèria. Amb la qual cosa, resposta s'ha dit que n'hi haurà.
I on està el lideratge d'Europa entre aquest sandvitxo d'Estats Units i Rússia en el que estem? No sembla que no hi ha veus europees que estiguin cridant a la calma? Vull dir, semblem una mica els presos de la situació d'Estats Units, no?
Sí. En definitiu ho has dit bé, Jo crec que estem allà atrapats, perquè Rússia és evident que va invadir, però qui realment li està fent el pols a la guerra és Estats Units a Rússia. Li l'està fent ells. I nosaltres una mica estem, no dic de comparsa, perquè li hem donat tot el suport a el que fa Estats Units, però atrapats en la política que ha decidit mantenir Estats Units en Rússia.
Parlem a vegades dels governs, oi? Dels governs, dels polítics, dels presidents, però darrere d'aquests governs, d'aquests polítics, d'aquests presidents, estan lobbies, estan multinacionals, estan grans empreses. Podríem dir que potser la indústria armamentística dels Estats Units, la més potent, la que més exporta a tot el món, li convenia tot aquest calor? Li convenia realment marcar al govern dels Estats Units aquesta línia de cremar-li i de provocar Rússia una mica?
Mira, dir que li convenia, que li està sent útil, sí, que està traient rèdit econòmic, també, que les seves accions estan pujant en bolsa, també. I jo sí que recordo que Federico Mayor Zaragoza comentava les sessions abans de que s'acordés que la freda pues, acabava, les converses entre Gorbachev i Reagan, en el que Gorbachev li diu a Reagan... Què et sembla si acordem que retirem tot l'armament nuclear i acabem amb la cursa d'armes nuclears? Diu, va, pensa-t'ho aquesta nit i demà tornem a parlar d'aquest tema. I a l'endemà sembla que Reagan li va i diu, els meus militars no em deixen. Per tant, que hi ha un pes de poder militar i de poder industrial, sí, i fins i tot, per exemple, ara hi ha alguna empresa... de les que està fent, diríem, en Ucrània s'està provant armament nou. està provant-se tot el que diríem robòtica en arma, eh? Drons i míssils d'intel·ligència artificial s'estan provant. I alguna empresa pues, ja està anunciant dron provat en combat. S'està provant en territori d'Ucraïna com a element de marca per vendre, de dir, això que t'estic venent, ja tinc el grau de fiabilitat d'ús de com s'ha comportat i com ha estat utilitzat en una guerra real.
Un camp d'experimentació.
No com a prototip, val? No com a prototip experimental, sinó ja l'hem experimentat en una guerra.
Clar, ja el poden vendre i potser també poden crear calor en altres zones per seguir provant i seguir venent aquest armament.
Bueno, i si no, perquè en complís, perquè ja, mira quin resultat i quin bon resultat ha donat en Ucrània, és un bon producte, compreu. Militars, compreu aquest tipus de dron armat o de missil.
A més, tots els països d'Europa han incrementat els seus pressupostos de defensa.
Tots.
L'ha multiplicat per dos, per tres o...
Sí, Alemanya l'ha multiplicat per molt, eh? Tenia fins ara una posició... Bueno, aquest increment ja ve de llarg, eh? En el 2014, en una cimera de la OTAN, Obama ja va dir que Europa no formava part del seu punt d'interès, que el nou focus mundial se situava cap a la Xina i, per tant, cap a l'Àsia, i que Europa se les tenia que ventilar soles en Rússia. I va dir, la OTAN ha de començar, Europa ha de començar a armar-se ella i a ser capaç de mantindre una guerra ella, no que els Estats Units vingui a fer aquí una guerra. Això és el que anava Trump, ho deia de forma menys fina, però també acabava dient el mateix. El compromís ja es va prendre en el 2014, però les enquestes d'opinió no eren favorables als governs a fer increments de pressupostos. I ara, pues, sí.
Han fet un gran brindis ara perquè es podran gastar el que vulguin amb armament contaminant que assassina i que realment, pues, bueno, seguirem amb la autodestrucció.
D'alguna manera, jo diria que els governs estan en una posició de dir hem d'aprofitar ara un, dos o tres anys que podrem fer increments elevats de defensa perquè després la població serà contrària. I, per tant, hem de fer-ho ara.
Tica Font, del Centre de l'AS, moltíssimes gràcies per les teves reflexions i per la informació que ens has donat sobre la guerra ucraïna. Quan hi hagi novetats anirem parlant amb tu, d'acord, Tica?
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
I arribem al final de Arran de Mar. Us recordem que demà Arran de Mar es farà des de la Ràpita, on estarem a l'epicentre del festival Orígens per no perdre'ns cap activitat i informar-vos aquí, a la vostra casa. Ens veiem demà. Fins la propera.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
When I'm gone, I'm never really gone. You think you're moving on, but it won't be for long. You'll see when I'm gone, I'm never really gone. You think you're moving on, but no one's gonna feel like. Thought it would be easy to forget me. Let go with the
I don't
One more time.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
El model de